L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Cada dia, de dilluns a divendres i des de la seva emissora municipal habitual, els expliquem lo més destacat de la informació territorial. L'informatiu EMUTE és una aposta directa per la difusió de l'actualitat que es genera als pobles de les Terres de l'Ebre, amb una especial incidència a aquells on hi ha una emissora municipal, sense deixar de costat a la resta. Així doncs, aquest informatiu que anem a començar ara mateix. Avui els explicarà les notícies corresponents a l'edició d'aquest dijous. Estem a 18 d'octubre de l'any 2012 i aquestes són les notícies més destacades. Els expliquem a partir d'ara mateix.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Doncs avui volem començar fent-nos ressò d'una notícia que precisament ha generat un altre mitjà territorial, Canal 21 Ebre. El ressò mediàtic i també la polèmica que s'ha generat al voltant d'un programa on es preguntava als alumnes què opinaven sobre la independència. La edició d'aquest mes d'octubre del programa Petits Artistes, que Canal 21 Ebre va estrenar dimarts passat, 9 d'octubre, ha generat un important ressò mediàtic i també, com dia, una important polèmica al conjunt de l'estat espanyol. Deltebre, d'altra banda, ha rebutjat les dures crítiques al programa Petits Artistes sobre la independència, on hi participaven precisament alumnes de l'escola d'aquest municipi, Sant Miquel. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens amplia aquesta informació.
Segons publica el Diari de Tarragona, un programa infantil emès per la televisió ebrenca Canal 21, que aborda la independència de Catalunya, ha suscitat una allau de crítiques per part de mitjans escrits i televisions d'àmbit estatal. El canal va emetre el passat 9 d'octubre l'edició d'aquest mes del programa Petits Artistes. El programa preguntava a 19 alumnes de 10 anys del Col·legi Sant Miquel de Deltebre què opinaven sobre la independència, donat que és un assumpte d'actualitat al país, i els feien dibuixar alguna cosa sobre la possible separació d'Espanya. L'assumpte a tractar fou elecció exclusiva dels responsables del programa i la direcció de l'escola no hi va participar, com tampoc es va tractar l'assumpte de la independència de Catalunya a classe. Els alumnes van realitzar els dibuixos a casa seva i de manera voluntària i la gravació del programa va comptar amb l'autorització dels pares. La gran majoria dels xiquets es van declarar favorables a la independència i van dibuixar mapes de Catalunya amb l'estelada. Un cop publicat el programa al portal de vídeos de YouTube, se'n va fer ressò un dels principals mitjans escrits de l'estat espanyol el passat divendres, amb titulars com «Graven a niños en una escuela catalana para promover el independentismo». A partir de llavors, programes de televisió de Telecinco, Intereconomia i portals webs han criticat amb molta duresa el contingut del programa, assegurant que es tracta d'un exemple evident de l'adoctrinament que es practica a l'escola pública catalana. El Canal 21 ha assegurat que el programa Petits Artistes mai ha tingut cap intencionalitat política i que, simplement, volia fer un retrat de l'actualitat des d'una visió periodística i sociològica. També lamenta i denuncia la manipulació mediàtica de diversos mitjans escrits i televisions d'àmbit estatal i per part de diferents portals webs. Arran de la polèmica, l'alcalde de Deltebre es va reunir amb la direcció i l'AMPA de l'escola per mostrar-los el seu ple suport. Gervasi Aspa lamenta i rebutja la manipulació del contingut del programa i desmenteix que a l'escola es practique adoctrinament.
És una polèmica artificial creada des d'un mitjà de Madrid afín al règim, diguéssim, no del postfranquisme, però quasi. És una situació de lo més simple. Dins de la llibertat i de la democràcia que tenim a l'escola catalana, doncs és normal que tots aquests temes i els mitjans de comunicació locals del territori doncs se parlin, es diguin, es publiquin, es facin. Per tant, no li he vist cap tipus de punta. Ara, si per manera la situació catalana el que s'està fent és agafar qualsevol cosa i intentar aprofitar-se d'esta cosa per manipular-la de manera barroera i al final dir allò de l'eleccionamiento nacional de tipus Catalunya, pues realment és una barbaritat i és una incongruència total. No? Per tant, defensar sobretot l'escola, defensar el mitjà de comunicació, defensar els mestres, defensar la comunitat educativa, defensar la gent del territori que es manifesta lliurement, siguin adults o petits, i per tant res més a dir.
El cap de l'oposició, el convergent Lluís Soler, també recolza l'escola i a la televisió i lamenta que els mitjans hagin aprofitat del programa per atacar l'escola pública catalana. Qui de moment no s'ha pronunciat sobre la polèmica ha estat l'AMPA del col·legi i el Departament d'Ensenyament.
Gràcies, Lluïsa. Una altra polèmica en aquest cas ens aporta a Amposta, la que sembla ser que hi ha al voltant del centre comercial Futuro Ciutat Amposta i la seva rendibilitat. Esquerra Republicana de Catalunya d'Amposta ha demanat ara a l'alcalde del municipi que potenciï el comerç de la ciutat i que demani responsabilitat i transparència precisament al centre comercial Futuro Ciutat Amposta pràcticament desmantellat. En aquest cas, la crònica ens arriba, òbviament, des d'Amposta Ràdio i la signa Manel Ramon.
El grup municipal d'Esquerra d'Amposta ha fet balanç de les promeses electorals a les quals va recórrer l'alcalde de la ciutat abans de l'entrada en funcionament de l'eix comercial Futuro Ciutat Amposta. Des d'Esquerra es valora molt negativament les estratègies que s'han seguit per part de la regidoria de comerç per connectar la ciutat amb aquest nou eix comercial. De fet, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Adam Tomàs, ha afirmat que l'alcalde d'Amposta no es pot rentar les mans davant la situació que estan patint molts establiments comercials, especialment els de Futuro Ciutat Amposta, dels quals assegura l'Ajuntament ha deixat en l'estacada, tot i que és evident que aquest és un projecte privat, però del qual l'alcalde no es pot rentar les mans. Escoltem Adam Tomàs.
Per tant, nosaltres li reclamem a l'alcalde que li demani serietat a la direcció del centre comercial. I això ho pot fer com a alcalde, ho ha de fer com a alcalde, perquè tot allò que acabi passant al centre comercial acabarà etiquetant el comerç d'Amposta. Per tant, ha de fer d'alcalde i li ha de dir al centre comercial, escolta, vull transparència i vull que em sigues clar i que em digues quina és la situació, perquè a dia d'avui a Esquerra Republicana sabem que els comptes del centre comercial estan embargats per l'administració. A dia d'avui les rentes dels locals comercials s'estan pagant a l'agència tributària. Per tant, vol dir que tenen un deute, i és un deute que és molt important, segons les nostres informacions. Per tant, això, l'alcalde i la regidora de comerç ho han de saber. I nosaltres el que li reclamem a l'alcalde és això, que de la mateixa manera que va estar fent-se la foto, quan se va fer la presentació, quan se va fer la venda del projecte, pensem que ha d'estar ara. No s'hi val amagar el cap ara i dir que això és una iniciativa privada, perquè ens pot acabar passant com a Toses 21, que també se va impulsar i es va avalar des de l'Ajuntament, i al final el que ha passat és que allò ha acabat derivant en algo que no acaba triomfant. I allò també estava avalat per l'Ajuntament.
Des d'Esquerra també s'assegura que aquella zona on hauria d'estar construïda ja la nova estació d'autobusos o el centre d'assistència primària és una garantia de flux de persones més elevat, però si això no es porta a finalitat, l'alcalde ha de dir quines són les alternatives que planteja per en aquest eix comercial. Per últim, Esquerra d'Amposta ha posat damunt la taula la necessitat urgent de transformar aquest actiu comercial en un espai més proper a la idea inicial i, sobretot, cuidar el teixit comercial de la ciutat amb incentius fiscals que permetin incrementar la seva viabilitat.
Gràcies, Manel. Més tard tornarem una altra vegada a Amposta Ràdio perquè hi ha més notícies des d'aquesta emissora associada a EMUTE. Ara, de moment, també ens tenim que fer ressò d'una altra de les notícies que ahir tenien l'atenció dels mitjans de comunicació, també al territori. Em refereixo a la protesta contra les retallades. Unes 300 persones, sembla ser que són les que es van acabar concentrant ahir dimecres per la tarda a Tortosa, convocades per la plataforma en defensa dels serveis públics de les Terres de l'Ebre. La mobilització va acabar amb un tall de carretera de menys de 10 minuts regulat pels agents dels Mossos d'Esquadra i la policia local. La protesta contra les retallades va aplegar sobretot estudiants de secundària i de formació professional, coincidint amb la vaga de 3 dies convocada pel sindicat d'estudiants. També hi havia professors, dirigents sindicals, polítics del PSC i d'Iniciativa, entre altres, i professionals sanitaris. La concentració va començar a les 6 de la tarda i es va acabar a quarts de 7. El responsable de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Caçador, reclamava al govern que rectifiqués en la política de retallades i alertava que seguiran pressionant amb la convocatòria, que ja s'ha anunciat, d'una vaga general. L'escoltem.
Que rectifiqui i que tiri enrere les retallades i tot el desmantelament de l'estat del benestar, perquè tot això no ho portava a cap programa de govern. Li han reclamat que faci un referèndum, si vol fer això, perquè és una cosa completament diferent. Evidentment, el que està passant és que se nega a fer aquest referèndum i això ens obligarà a anar a seguir pressionant, però segurament que anar amb una vaga general, probablement, tal com estan les coses, pel dia 14.
Doncs no, probablement, perquè almenys un altre dels titulars que llegíem avui a nivell general de tot l'Estat és que Comissions Obreres i UGT proposen convocar aquesta vaga general precisament per al 14 de novembre, que dia caçador. La mobilització coincidiria amb la campanya electoral catalana i es celebrarà quasi 8 mesos després de la darrera vaga general.
El diumenge 21 d'octubre no et pots perdre el Mercadet Solidari per als afectats de la cooperativa de l'Aldea a la plaça de l'Ajuntament de 10 a 18 hores. Tindrem la primera gratiferia de l'Aldea i el Mercadet d'Objectes Usats. A més, hi haurà tallers d'artesania, lectura de poesia, xerrades i concerts. T'esperem el diumenge 21 d'octubre al Mercadet Solidari. A la plaça de l'Ajuntament de 10 a 18 hores. Organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea amb el suport de la Diputació de Tarragona.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I continuem rastrejant informativament parlant el territori, i una de les notícies que ens ha cridat l'atenció perquè pensem que és d'interès també general és aquesta que protagonitza l'Ajuntament de Tortosa, que ha anunciat l'adquisició properament de l'antiga clínica L'Aliança. L'Ajuntament de Tortosa anuncia que signarà en els pròxims dies un protocol d'intencions per adquirir la clínica Terres de l'Ebre, l'antiga Aliança. L'anunci, fet per l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, garantiria la continuïtat del centre i dels serveis assistencials, tant públics com sobretot privats, que ofereix en l'actualitat, així com els 121 llocs de treball. De fet, l'alcalde Tortosí, Ferran Bel, assegurava que l'acord ha de permetre precisament garantir aquesta viabilitat futura de la clínica, qüestionada en molts moments per les dificultats del grup L'Aliança. L'escoltem.
Hi ha hagut moments que, i és quan mos fa entrar a l'Ajuntament a preocupar-nos per aquest tema, que això no estava garantit. D'aquestes operacions, almenys dos, surten fallides, fallides, amb la qual llavors encara s'agreujava molt més la situació del centre de forma molt important. Ara, a l'últim moment, i jo crec que també ha fruit d'una bona gestió, no és per dir-ho, del govern de la Generalitat, hi ha la possibilitat de que al negoci assegurador de l'Aliança se li doni continuïtat en la incorporació de la Divina Pastora com a accionista principal, però també centra la seva atenció essencialment en el negoci assegurador.
L'alcalde de Tortosa també va explicar que l'operació de compra es va fer per donar continuïtat i viabilitat a la clínica i, sobretot, garantir els llocs de treball.
Nosaltres això ho fem en la intenció, òbviament, de que la clínica de Terres de l'Ebre tingui continuïtat, tingui viabilitat, que la té fins ara, però en tot cas volem que la tingui de futur, que es doni continuïtat als llocs de treball i que sobretot se doni continuïtat a la prestació dels serveis, tant en l'àmbit privat, que és l'únic centre de referència que hi ha en l'àmbit de la prestació dels serveis sanitaris privats entre Tarragona i Castelló, com en l'àmbit públic, com s'havia anat treballant. Nosaltres això ho farem de la mà del grup Sagessa.
Doncs precisament el director general d'aquest grup, Sagessa, el doctor José Augusto García, detallava què aportarà Sagessa a la clínica Terres de l'Ebre.
El que oferirà bàsicament és el know-how que ja tenim i que fa funcionar esos 5 centres hospitalaris, que a partir del 1 de gener seran ja 6 centres hospitalaris els que gestionarem, i que són bàsicament pues, una història clínica informatitzada, els protocols assistencials que nosaltres ja fem servir en altres hospitals, una central que és capaç de fer, diguem, els projectes tècnics d'obres, d'instal·lacions, de manteniment, etcètera, etcètera, la direcció de recursos humans, que és una direcció comuna per tot el grup, la direcció de qualitat, que té un programa estrella molt important a nivell estatal, que és la seguretat del pacient, i tot això ho posem des del punt de vista operatiu en el funcionament de la clínica Terres de l'Ebre, no? De manera que esperem que això les ajudi a una cosa molt complicada, i és que facin les coses d'una manera una miqueta millor, perquè pensin que estem en una clínica que fa les coses ja molt bé, i és per això que s'han pogut incorporar d'una manera raonablement senzilla en aquest pacte, no?
L'operació es va aprovar el passat dimarts pel Consell d'Administració de GESAT. Suposarà un canvi en la titularitat de la clínica, que passarà a ser totalment pública, però no dels serveis assistencials que presta. Així es mantindrà l'atenció als mutualistes de l'Aliança, que només a les Terres de l'Ebre n'hi ha uns 6.000, i també es continuarà prestant servei a prop de les 80 mútues privades. També s'atendran a usuaris de la sanitat pública que es deriven a aquest centre, gràcies a l'acord que hi ha amb el Servei Català de la Salut. L'alcalde de Tortosa també dia que aquest acord es farà efectiu a partir del 1 de gener. I a primers d'aquesta setmana també donàvem compte a la nostra audiència de la notícia de que la Plataforma en Defensa de l'Ebre havia anat fins a Brussel·les a lliurar les gairebé 12.000 signatures per demanar a la Comissió Europea que es defensi el cabal ambiental del riu. Doncs bé, ara el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Javier de Pedro, ha situat aquesta proposta del cabal ambiental de l'Ebre, l'ha situat com a terme mig entre les demandes que plantegen regants i ecologistes en les seves al·legacions al Pla Hidrològic de Conca. La CHE defensa aquest cabal ambiental de l'Ebre i el president de l'organisme, Javier de Pedro, respecta la decisió de la plataforma de recórrer a la Unió Europea i recorda al mateix temps, però, que el document encara està en exposició pública. Tot això ens ho explica més amplement des de la Plana Ràdio en la seva crònica, Tere Giné.
Així és, Josep. Segons de Pedro, en aquests moments l'organisme de Conca està rebent, d'una banda, al·legacions per part dels regants de la Conca que consideren que els cabals reservats per al tram final de l'Ebre i el Delta són excessius i, per altra, de les entitats ecologistes que els consideren escassos per poder mantenir ecològica i ambientalment aquests espais. En aquest conflicte, el president ha volgut situar la proposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre just a la mitjana teòrica d'aquest aquests plantejaments. Més i tot, davant els retrets de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que el dilluns es van desplaçar a Brussel·les per entregar a la Comissió Europea més de 12.000 firmes reclamant la supervisió del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, de Pedro, formalment respectuós amb l'estratègia institucional antitrasbassament, ha insistit que la proposta estatal ha comptat amb estudis tècnics que avalen els cabals de la proposta, encara en fase d'informació pública. Les escoltem.
En primer lugar, yo creo que es un derecho legítimo que la Plataforma en Defensa del Ebro acuda ante las instituciones que crea conveniente, autonómicas, estatales, europeas, y en este sentido pues yo creo que eso hay que respetarlo y me parece correcto que ellos hagan sus alegatos y sus argumentos.
De Pedro feia aquestes declaracions en la compareixença posterior a la Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que ha aprovat un pressupost de 59 milions d'euros per a l'organisme de cara a l'any vinent, una xifra, segons l'ENS, que manté l'assignació anual que efectua el Ministeri d'Agricultura al qual està adscrit. El recreixement de l'embassament de Iessa Osca, una obra que topa amb l'oposició frontal d'ecologistes i moviment veïnal, a més del suport de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que la consideren un projecte per possibilitar el trasbassament del riu, és una de les principals prioritats en aquests comptes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu EMUTE avui també té un apartat dedicat a les jornades que se celebren, també curiosament als dos extrems on tenim una emissora. Primer que res, anem a l'Ametlla de Mar perquè en aquest municipi ens informen que s'ha posat a debat la situació de la tonyina roja del Mediterrani. Organitzada pel grup Balfegó, l'Ametlla de Mar acull la cinquena jornada científica sobre espècie. Avui la crònica per explicar-ho des de la Cala Ràdio la signa Francesc Callau.
L'Ametlla de Mar acull al llarg del dia d'avui la cinquena jornada científica de la tonyina roja del Mediterrani, trobada de professionals del sector pesquetonyinaire i del món científic que aportaran, com cada any, noves dades a la situació de l'espècie en un any especialment important pel futur dels caladors del Mediterrani. El port de l'Ametlla de Mar és la base de les sis úniques barques d'encerclament tonyinaire a Catalunya i de la infraestructura del grup Balfegó, propietari de dues d'aquestes barques i d'una granja d'engreix per on passen les 700 tones de tonyines, que sumen les que estan autoritzats a capturar directament i les que assumeixen per acords amb d'altres empreses pesqueres. Entre les intervencions més esperades d'avui hi ha les de Josu Santiago, president del Comitè Científic de l'ICAT, organisme internacional que regula la gestió de l'espècie. Aquest any, ICAT s'ha de pronunciar sobre la possibilitat d'incrementar les quotes de captures després dels bons resultats aconseguits durant els 3 anys d'aplicació d'un pla de recuperació de l'espècie. Juan Serrano, director general del grup Balfegó.
Nosotros apuntamos a que debe haber un gesto por parte de la comisión que no comprometa evidentemente ni al comité científico ni a la especie, y nuestra propuesta sería estar en unos niveles como mínimo de 14.000 toneladas para este año 2013, 16.000 para el próximo, 18.000 al otro, que haya esa nueva evaluación y salir. Con el TAC actual estaríamos al 100% de posibilidades de recuperar la especie a su rendimiento máximo en el 2018, o sea, tenir un gesto d'aquest tipus, jo crec que el sector se lo merece.
A més d'aquesta intervenció, destaquen d'altres sobre la biomassa i el recompte d'exemplars, sobre la zona de reproducció a les Balears, el control de pesqueries i sobre l'ecologia larvària.
Gràcies, Francesc. La següent jornada de la que els parlava fa uns minuts és la que celebra Alcanar. Competitivitat agrària i funcionament dels mercats present i futur a les Terres de l'Ebre. És el títol d'aquesta jornada de treball que el passat dimarts s'organitzava a Alcanar des de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb l'IDC i l'Ajuntament d'aquell municipi. Una jornada de la qual avui en passa balanç el nostre company Alcanar Ràdio, Domènec Ramal. Hola, Domènec.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, el passat dimarts, 16 d'octubre, la Sala d'Actes de Serveis Agraris d'Alcanar acollia la celebració d'aquesta jornada sobre competitivitat agrària i funcionament dels mercats, un acte que va tenir un gran èxit de participació del món agrícola de les comarques de l'Ebre. La ponència principal va anar a càrrec del director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya, el senyor Domènec Vila Navarro, el qual en la seva intervenció va ressaltar la importància dels productes agraris de les Terres de l'Ebre sobre la producció catalana i la necessitat d'agrupar els productors per poder aprofitar les oportunitats que ofereixen els mercats internacionals on els nostres productes tenen un reconeixement important. Domènec Vila.
Doncs parlant del sector del cítric i en el cas del canal, però això ho farem extès al cítric de totes les Terres de l'Ebre. Insistir en l'agrupació, tenim estructures com cooperatives o SATs que agrupen la producció. Aquestes són organitzacions de producció de productors de fruites i hortalisses. Una figura que dona la Unió Europea amb aquest sector, amb una figura, un reconeixement que a més li aporta ajudes per fer aquestes actuacions d'internacionalització i innovació i moltes altres. Això vol dir que s'ha d'integrar més la producció que tenim en aquestes estructures organitzatives per fer aquesta transformació i aquesta comercialització de forma conjunta. Per tant, el missatge és integrem més producció a les estructures que ja tenim.
De la mateixa manera, però, Vila manifestava també la preocupació sobre el fet que els productes de les nostres terres no són prou coneguts en el mercat intern català i en relació a les opcions o vies a seguir apostava per iniciatives destinades a potenciar la coordinació entre els productors i el sector turístic a través de la potenciació de reclams gastronòmics propis. Un dels èxits de la jornada va ser la posterior participació activa en el transcurs de la taula redona que va tindre lloc després de la ponència de Domènec Vila, una taula rodona en la qual hi van participar representants de les empreses i cooperatives del territori. Una de les intervencions va anar a càrrec del coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, que va exposar la situació crítica que estan passant els productors en aquests moments degut a la manca del pagament d'ajuts d'anys anteriors. Per la seva banda, Josep Estrada, director de la cooperativa Sol d'Ebre, explicava la seva experiència en els mercats internacionals i les dificultats que sovint tenen per aconseguir un preu que sigui superior als costos de producció. També hi va participar el representant de la Cambra Rosera del Montsià, Miquel Fàbregas, que insistia en la necessitat d'adaptar contínuament el producte a les voluntats dels clients i va exposar el paper que fan les cooperatives en el territori com a elements de dinamització i d'innovació, així com també va reclamar la dotació de transport ferroviari per a mercaderies tan necessari per a les Terres de l'Ebre. Pel que fa a la participació de la cooperativa exportadora d'agris d'Alcanar, Federico Tarazona exposava l'obligació que tenen els productors en professionalitzar-se i se sumava al malestar per la manca d'infraestructures de transport al territori. També va manifestar que les oportunitats sovint es donen en moments de crisi i que malauradament el sector del cítric ha hagut de remuntar-ne diversos d'aquests períodes i va destacar que es necessita un canvi de mentalitat dels productors. Per tancar la taula rodona, intervenia també la senyora Dolors Esteve, directora de fruites Ginés Gon, de la Ribera d'Ebre, que va explicar que els petits productors tenen un mercat propi, diferent al de les cooperatives, i que si es fa un tracte adequat des del productor al client, es poden arribar a assolir bons resultats. També ressaltava que la innovació és un tema que permet establir una diferenciació en els productes i, per tant, assolir majors quotes de mercat. La jornada es va cloure amb les intervencions del director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Jordi Borràs, i de l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat.
I encara ens queda una altra jornada, en aquest cas, com els dia, una altra crònica que ens arriba des d'Amposta per parlar-nos de la Fundació del Món Rural i el Museu de les Terres de l'Ebre que impulsen la recuperació de camins ramaders de Catalunya per a usos culturals i turístics. Aquest 19 d'octubre es du a terme a Amposta la jornada Transhumància, Cultura i Turisme. Manel Ramon, de nou, des d'Amposta Ràdio.
Demà divendres es durà a terme la segona de les jornades programades per la Fundació del Món Rural per tal d'instigar la recuperació i aprofitament dels camins ramaders de Catalunya, en aquest cas posant èmfasi en la vessant cultural i patrimonial d'oci i turisme. Les vies pecuàries o camins ramaders tenen un potencial econòmic i com a dinamitzadors d'aquesta Fundació del Món Rural, les Terres de l'Ebre són un punt destacat pel que fa a la transhumància. Recordin que aquestes jornades començaran el proper divendres, demà mateix, al Museu de les Terres de l'Ebre, amb diferents ponències i amb diferents activitats. Ens explicava Pere Luque, que és el cap de comunicació del Museu de les Terres de l'Ebre, el perquè d'aquestes jornades.
Llavors, intentar recuperar aquest patrimoni que tenim, que és un patrimoni públic, que són els lligallos, els camins ramaders, i donar-los la volta una mica en el sentit de quines eines es poden utilitzar d'aquesta activitat tan peculiar actualment, que no és habitual, però que sembla que pot ressorgir una mica en força vinculada al sector turístic, és a dir, és una activitat que a la gent li pot agradar de fer, per exemple, no? Una mica plantejat un camí de Santiago, doncs vaig acompanyar un ramat d'ovelles durant 200 o 300 quilòmetres de recorregut per diferents camins i passant per paisatges molt bonics, no? I molt, molt espectaculars, no?
Doncs ja ho saben, els lligallos, aquests camins de transhumància i la seva vessant turística a debat aquest divendres al Museu de les Terres de l'Ebre. La jornada serà inaugurada pel director general del Medi Natural, Josep Escorihuela, i per l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, juntament amb el president del Consell Comarcal del Montsià, Joan Martín Masdeu.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Amb el començament de la nova temporada, la Unió Ciclista Santa Bàrbara ha donat a conèixer els canvis que es van aprovar a la darrera assemblea general celebrada el passat estiu i entre els que destaca la renovació parcial de la Junta que afecta especialment la figura del president després de la renúncia per motius personals de Francesc Pastor, que havia estat al càrrec fins aquell moment. Segons explicava Ximo Bel, secretari de la Unió, després de la votació, Òscar Romero va sortir escollit nou president i Celico Díaz, vicepresident.
Sí, la setmana després de festes majors de Santa Bàrbara, al mes de juny, al mes de juliol, el Francisco Pastor, el canareu, com nosaltres el coneixem, va prendre la decisió de renunciar al càrrec de president i van fer una junta general, de la qual va sortir l'Òscar Romero com a president i el Celedonio Díaz, el Celico, va sortir com a vicepresident. I els altres, doncs, més o menys, han mantingut igual els càrrecs. La renovació més important és el que és la cúpula de lo que és la Unió Ciclista de Santa Bàrbara.
Bel també explicava que si no es fan més activitats ciclistes de carretera és per la dificultat tècnica i econòmica que significa organitzar-les. No es pot ignorar la demanda d'una part important de la massa social de la nostra entitat, justificava el secretari, qui al mateix temps deia que calia que aquest col·lectiu s'involucrés més dintre de l'organigrama de l'associació per veure si, per exemple, es pot organitzar una cursa ciclista a les festes majors.
No, és que nosaltres no podem deixar de banda el que és la bicicleta de carretera, perquè dins de tot l'organigrama de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, dins de la massa social de socis que som, fica que uns 15 o 20 socis són gent que s'hi dedica a la bicicleta de carretera. El que passa que per les despeses que mou muntar curses o marxes en el que és bicicleta de carretera, ens veiem la impossibilitat d'organitzar-ho. Nosaltres estem treballant per intentar fer algun esdeveniment en bicicleta carretera. El que volem és que s'involucre més la gent de carretera dins de lo que és l'organigrama de la Unió Ciclista i intentar dur a terme una fita d'estes d'organitzar una carrera a festes majors per, com antigament se feia.
La Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats més actives del municipi, organitzant activitats per als socis i altres obertes a tothom, com la que han preparat per al proper diumenge 21 d'octubre, la tercera pedalada en família pel carril bici d'Amposta Sant Jaume i que té el punt de concentració a l'explanada de la cooperativa a les 9 del matí per començar el recorregut una hora després des d'Amposta. Bel deia que entre anar i tornar es poden recórrer els 24 quilòmetres totals en un parell d'hores.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Afinant en els 30 minuts justos d'informació, arribem al final d'aquest temps dedicat a recuperar tota aquesta que s'ha generat als nostres pobles i ciutats les últimes hores. Gràcies en nom de tot l'equip dels informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Demà hi tornem a la mateixa hora, al mateix punt del dial.